què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Què tal? Com esteu, patinadores i patinadors? Aquí estem, una setmana més amb vosaltres. Estem a mitjans del mes d'agost. Fa calor, molts comencen o acaben vacances, però Ens patina segueix aquí, al teu dial. Avui amb un programa amb un format diferent, especial. Fa unes setmanes vam enregistrar uns debats amb els locutors d'aquí d'Ens patina. Van debatre, van opinar, van fer els seus comentaris sobre diferents temàtiques i avui us els portem, aquests debats. És a dir, que avui no tenim el convidat a l'estudi de la ràdio, però us convido a que escolteu aquests debats perquè ja veureu quines són les opinions dels nostres companys i companyes. I no només això, quan acabi el debat també tindrem les seccions personals de cadascun i cadascuna. Avui, doncs, un programa fresc i molt musical. Us quedeu? Vinga, som-hi. I, per exemple, dono la paraula al Daniel. Daniel, amb quin debat o de quina temàtica vols començar a debatre avui? Digue'm.
Doncs ara m'agradaria obrir un debat sobre la igualtat de gènere i la violència de parella. És un tema molt sensible i molt delicat de tractar. Crec que s'avança, però no el suficient. La realitat, per exemple, en el mercat laboral hi ha una escletxa molt gran entre salaris, entre homes i dones. Encara hi ha parelles que els dos treballen i la dona s'encarrega de les feines de casa i els nens. El problema és que estem encara en una societat patriarcal i masclista. En quant a la violència de gènere, per mi és tan greu el maltracte físic com el psicològic. Hi ha molts casos dintre de l'estadística, però quantes persones no denuncien per por o per altres causes?
Jo trobo que encara hi ha desigualtats de gèneres i s'ha de lluitar molt. Tal com ha dit en Dani, s'ha de lluitar contra la igualtat amb la igualtat de sou, igualtat de categories. I quant a la violència de gènere, trobo que encara fan mal a moltes dones, és una lacra i s'haurien d'endurir les penes.
Una de les coses que estic escoltant de la gent masclista és que diuen que el feminisme fa que les dones no estiguin amb els homes. Però això és una idea que tenen en su ment, en el seu cap, és que no ho entendren. Jo... Potser sóc un home, però jo dic que el feminisme és l'empoderament de la dona, el reconeixement de la igualtat de drets entre els homes i les dones. Últimament s'està en les xarxes socials vídeos com l'Andrew Tate i tot això que estan posant idees a la gent jove i s'està posant algunes idees molt rares i tot això.
Bueno, jo crec que això dels joves que està passant ara, que s'estan convertint en persones molt machistes, té a veure molt amb la manipulació dels medis, sobretot a les redes socials, Jo he estat veient una miqueta al Facebook últimament, que he sortit ràpidament, i no paren de pujar coses, gent parlant de, sobretot, coses que separa els homes i les dones. I per això jo crec que els joves estan molt, tenen el cap molt rentat.
Bueno, també passa, no només passa amb les redes socials, està passant amb la música, no? O sigui, la música, jo no vull dir quin gènere, ni, o sigui, a mi m'agrada tota la música, però, o sigui, la música ha de ser missatge, i el missatge actual que reben els nanos que escolten aquests tipus de música és que està bé ser masclista, no? Quan els extrems sempre, jo crec que els extrems sempre estan malament, o sigui, hauríem d'anar sempre pel mig, ni hipermasclisme ni hiperfeminisme, o sigui, arribar a un terme mig que tant homes com dones ens enteníssim i compartíssim sentiments, emocions, de manera natural, sense el dogma del masclisme, perquè al final és dogmatisme, això. O sigui, és ensenyar als joves que han de ser superiors a la dona. Per què? O sigui, tots som persones.
Quan vas a parlar que el masclisme també s'influeix en la música, jo havia vist una cançó que es titula Polly, de Nirvana. Això és una cançó feminista i tracta sobre la manipulació d'un home amb una dona.
Hola, sóc Susi. Diguéssim, a mi m'agradaria parlar sobre aquest tema perquè, com que sóc dona, també hi ha moments que els homes o així ens maltracten o ens han, diguéssim, ens han diguent coses una mica fortes o el que sigui, doncs hi ha moments que jo veig fins i tot les xarxes socials i també, diguéssim, es veu força masclisme, narcisisme, coses horribles, val? Llavors, clar, diguéssim, moltes vegades tens que anar amb molt de compte amb qui estàs, amb qui et relaciones i tot això, perquè pots tenir problemes. Llavors, per això moltes vegades millor estar amb pocs amics o companys que no tot una...
Selectius,
val? Perquè no estar amb molta gent que després hi hagi crítiques, coses despectives, i llavors jo crec que això s'hauria de mirar bé. És un bon consell que puc recomanar.
Jo crec que al final és una qüestió de respecte. És una qüestió de respecte no només a la dona. O sigui, el respecte hauria de ser una paraula que fos aplicable en tots els sentits. O sigui, respecte a la família, respecte als amics, respecte als coneguts i respecte als desconeguts. Llavors, per mi, al final, tot el que hem dit deriva en això, tenir respecte.
Bueno, jo crec que a la dona se li ha de donar el valor que té, no se li ha de despreciar ni ignorar-la, perquè això és una cosa molt lletja, no està bé fer-ho, i sempre, si a tu no t'agrada com et tracten, si a tu te tracten malament, que no t'agradaria, pues a les altres persones el mateix. Pensar sempre si tu t'agradaria que te tractessin així.
En David volia afegir alguna cosa sobre un tema actual, que és la igualtat de gènere. Tu què en penses, David?
Bueno, que té que haver igualtat entre la parella i que mai un home té que maltractar una dona, abans de separar-se, cadascú, abans se separa cadascú i cada un agafa el seu camí. I els labors de la casa, fills i tot, i el que hi ha que fer, es té que fer mitges, sobretot que es respecti l'un a l'altre i no té que haver infidelitat. I vull afegir que sobretot té que haver respecte entre un a l'altre i ho tenen que fer tot a mitges i tenen que estimar-se de veritat i no té que haver adulteri.
I avui obrirem un debat sobre l'evolució de la tecnologia, la IA, les xarxes socials, entre altres. Jimmy, tu què en penses sobre aquest aspecte?
Jo crec que és un adelant per buscar molta informació, però també és un atraso. Perquè antigament no teníem mòbils ni YouTube ni res, es col·leccionava més discos, més vinils, es relacionava més amb la gent i tu si volies arribar a algun lloc t'arribaves, amb mapes o guies arribaves i no tenies que buscar tant pel Google Maps. I ara veig, per unes coses ho veig un adelant, però per una altra un atraso.
Molt bé. Héctor, vols dir alguna cosa?
Vale. Jo el que crec que demostra que el que diu en Jimmy és cert és, per exemple, quan va haver-hi l'apagón, doncs la gent, òbviament, es va quedar sense internet, sense redes socials i sense res. I de cop i volta va sortir tota la gent al carrer fent una pinya, oblidant-nos de totes aquestes manies que ens havien ficat al cap sobre el feminisme, el racisme i bla bla.
Vale, David, i tu com penses sobre l'evolució de la tecnologia?
Que l'evolució tecnològica és bona sempre que sigui ben aplicada, perquè s'aplica per fer coses dolentes, per formar-nos, diguéssim, la societat que hi ha amb la tecnologia, pues, així no anem bé. Ara, si s'aplica la tecnologia per fer realment coses bones per a la societat, llavors val la pena.
Jimmy, jo tinc una pregunta per tu. Creus que és perjudicial l'accés que tenim a molta informació?
Sí, perquè el cap no dona permès.
A què te refereixes, que el cap no dona permès?
Clar, dona molta informació, però també dona molta informació que és falsa. I després, tu tens un cacau mental de veure què és veritat i què és mentira. El que després a vegades has de tindre més criteri. I segons la notícia que et donen, sapigués si és veritat o és mentira.
Jo estic d'acord amb el meu company, en David, que sobre que la tecnologia és bona si s'utilitza de maneres correctes, perquè, per exemple, fa un temps va sortir el pare de la intel·ligència artificial, que ara no me'n recordo com es deia, dient que la intel·ligència artificial doncs pot treure molts llocs de feina, pot evolucionar fins a tenir el seu propi criteri, fins i tot a l'extrem de com que la intel·ligència artificial no té, diguem, emocions, doncs pràcticament dir això és bo, això és dolent, i fins i tot arribar a matar una persona precisament per la falta d'emocions.
David, t'agradaria afegir alguna cosa més?
Sí, que la tecnologia és molt bona per a l'evolució humana, però si la tecnologia és bona per l'evolució humana, però no evolucionem com a persones i estem al mateix nivell que fa milions d'anys que estàvem personalment, i inclús hem anat enrere, de què ens serveix haver evolucionat tant amb la tecnologia?
A què te refereixes quan dius que estem al mateix nivell que fa molts anys?
Que el ser humà ha avançat tecnològicament, però s'ha anat enrere com a persones.
I en quins
qüestió d'humanitat, de solidaritat, de caritat, en qüestió de companyerisme, de fidelitat, per exemple, de que les persones se puguin fiar uns dels altres i que hi hagi companyerisme, que la gent s'ajudi entre ells en vez de fer-se el mal entre ells. Hem retrocedit com a persones i ens hem adelantat tecnològicament. Doncs que de poc ens serveix haver-nos adelantat tecnològicament si ens hem retrasat tant com a persones, si ens hem tornat tan sinvergonyes com ens hem tornat. M'entens el que vull dir? I això que volia dir.
Ja, jo estic d'acord amb el meu company, però sobretot considero que això és el principal motiu, són les redes socials, que perquè pràcticament hi ha molta gent que a través de les redes socials pot opinar o bé sense saber el que diu, o bé pràcticament per enganyar, que per enganyar la gent, per ells guanyar audiència i diners. I és per això que en aquest, en, bueno, com dir-ho, les redes socials estan fent que ens tornem, que fem una guerra de sexes els uns contra els altres. Precisament per això, perquè hi ha gent que enganya i hi ha gent que parla sense saber del que diu.
Com que hi ha la mentida i hi ha la veritat, doncs la gent ho sol utilitzar, va a la via fàcil, utilitza la mentida per aconseguir-ho tot. I la veritat és sagrada. I si tu vas amb la veritat per davant, al final acabaràs bé. Encara si vas amb la mentida, al final diràs, aquest només que menteix, diu mentides, l'únic que vol és treure tot el que pot, mentint-se, tal, tal, i aquella persona al final quedarà despreciada. I el que diu la veritat i fa les coses bé i tal, i és una bona persona i tal, serà la persona triomfadora.
Sobre l'evolució de la tecnologia, també hauríem parlar sobre la intel·ligència artificial i les xarxes socials. La intel·ligència artificial és qualsevol un programa que hem creat nosaltres mateixos. Em refereixo a als informàtics que estan fent tot això. Per exemple, que podem contestar les preguntes i que poguéssim buscar informació o que poguéssim fer tot el treball, cosa que no estic d'acord. I amb les xarxes socials hem de tenir en compte els perills sobre l'impacte en els joves, perquè potser que van descobrir alguna compte, com jo hem parlat sobre l'Andrew Tate, que va dar unes coses molt rares i tot això, i posar idees masclistes.
Bueno, jo no sóc un expert en la intel·ligència artificial, no sóc un expert en les xarxes socials, però sí que he viscut aquests últims anys l'evolució de la tecnologia. Per mi ha sigut molt, molt, amb una rapidesa increïble, i hi ha gent que inclús encara no s'hi ha adaptat. Però el que sí que està clar és que fa temps que deien que les màquines ens dominarien, la informàtica ens dominaria, i jo crec que ja ho està fent. Per què? Perquè anem enganxats al mòbil tot el dia, a la tablet, a l'ordinador. Crea una dependència que fins i tot jo, que sóc antipantalles, m'aixeco al matí i el primer que faig és escoltar l'alarma, i el primer que faig és mirar el WhatsApp, i el primer que faig és xarxes socials no tant, però el WhatsApp sí. Llavors aquesta dependència, inclús pels nanos, és molt negativa. Per què? Perquè inclús arriben a no rendir a l'escola. Si es passen molts nanos a la nit, que els hi deixen tenir els mòbils, molts nanos a la nit mirant xarxes socials o el que mirin, YouTube, el que mirin, i llavors a l'endemà pues no rendeixen, llavors baixen, o sigui, es creen problemes psicològics reals. Es creen problemes psicològics reals. Els nanos, el no rendir a l'escola, al final, no sé, jo crec que és molt greu el que està passant.
I no creus, Dani, respecte a això que opines, que gran culpa la tenen els progenitors, els pares,
sí,
que no apliquen unes mesures a casa, pues un control parental, per no entrar segons quines pàgines a pel mòbil, un ús, com fem la moderació de l'ús de les tecnologies?
A veure, és complicat però senzill alhora. O sigui, la meva germana, per exemple, els hi posa un horari. Tenen 2 hores de pantalles i prou. I l'altre temps han d'estudiar, han de jugar, han de sortir al bosc, han de fer cabanes, han d'anar al riu. Vull dir, llavors jo sempre poso aquest exemple perquè crec que és la manera de no desconnectar-los del tot de la tecnologia, que també que és necessari, perquè s'han de comunicar, però que també vegin que hi ha altres coses per fer. És molt fàcil enxufar els nanos a la pantalla i que no molestin. Llavors, entenc que la ciutat és diferent que els pobles, però inclús a la ciutat hi ha altres coses per fer, eh?
Doncs jo penso que les xarxes socials, doncs, les criatures o, bueno, també, o les persones també que estem molta estona agafades al mòbil, doncs, bueno, hi ha pàgines una mica que no haurien de veure perquè hi ha coses sortides de tot, val? Llavors les criatures també tenen que anar, diguéssim, aquestes pàgines haurien d'estar prohibitives, perquè, diguéssim, són coses que per gent gran o més d'això, no? Llavors, clar, també pots conèixer gent, però hi ha molts estafadors i hi ha moltes coses que tens que anar molt de compte, perquè te poden buidar la compte i te poden fer el que sigui.
I què penses de l'evolució de la tecnologia?
Bueno, jo penso que ha sigut massa, massa forta, jo crec. Perquè, en veritat, abans estàvem nosaltres, quan érem petits, no teníem mòbil. I ara estaríem tot el dia enganxats. Soc un exemple, que estic tot el dia enganxada al mòbil.
Jo trobo que l'evolució de la tecnologia ha sigut ràpida, però també ha sigut positiva, perquè abans, com deia la meva companya, no ens comunicaven amb el mòbil, però jugàvem més els nens. Però avui en dia tens, per exemple, un amic de l'estranger i pots parlar a distància, les coses positives també s'han de mirar. I jo recordo el meu pare, que ell sempre estava a l'última, ell segur que estaria enganxat, i seria un home de 80 i pico d'anys. Jo trobo que hem de mirar també la part positiva de l'era digital i de les noves tecnologies, no? Jo trobo que hem de mirar-ho tot.
Bé, tu, Susana, estic d'acord amb el que has dit. La tecnologia i les xarxes socials potser té un impacte positiu, però, per exemple, visibilitzar algunes coses com a el tema de la discapacitat, la gent LGBT i què més. També, per exemple, recentment jo havia escoltat que el doblatge ja té reconeixement i tot això, i estem identificant els actors de doblatges, com per exemple havia conegut en José Posada en Calonja. Però és veritat que també les xarxes socials tenen un impacte negatiu si no controlem els nois, que veuen coses que té un impacte negatiu, si és l'Andrew Tate o quan ven material explícit o XXX, però si és veure material que visibilitza la gent LGBT, no té un impacte negatiu.
Bueno, doncs jo estic totalment en contra de les noves tecnologies. Crec que han sigut un pas enrere com per les persones, com ens han convertit en persones menys humanes, i els nois tenen el cap menjat per això, ja no surten al carrer. Jo quan era petit sortia al carrer tot el dia, jugava, feia moltes coses, tenia molta imaginació, llegia. Això ja s'ha perdut i jo veig molt perduda la gent amb el mòbil tot el dia. I bueno, potser si estigués ben controlat i es fes un bon ús, sí que seria positiu, no? Però com no es fa ni molt menys, és totalment negatiu per mi.
Gràcies, Saül, per la teva opinió i també a la resta de patinadors i patinadores que han anat sortint en aquests dos debats que hem fet, el d'igualtat de gènere i el de les noves tecnologies. I també gràcies a la meva companya Anna, que ha anat moderant aquests debats. Se'ns acaba el temps, companys, deixem de debatre de moment, però d'aquí unes quantes setmanes continuarem, perquè teniu moltes ganes d'expressar-vos, i això se'ns patina, l'expressió pública dels vostres pensaments. Però ara toca anar a les seccions personals. Vinga, som-hi!
Ens patina l'embrague. És habilitat, sensibilitat, tenir presents les emocions, els sentiments i les necessitats dels altres. Tot això és empatia, perquè ens posem en el lloc dels altres.
Bones, com esteu, patinadors i patinadores? Avui us porto una recepta que és la següent. Farcellets de col, farcits de bacallà. Primer de tot us diré els ingredients que necessitarem per realitzar-la. És per 4 racions. Els ingredients: 12 fulles de col de mida gran, sofregit de tomàquet, 600 grams de bacallà esqueixat i desalat, un manat de julivert fresc, la part blanca dels 6 alls, porros tallats a quadrets menuts, aigua, farina, 2 ous batuts i oli d'oliva. Doncs ara que tenim els ingredients, començarem a pas de la recepta que farem avui. Primerament, posem les fulles de col ben netes a bullir amb aigua, sal i un manat de julivert fresc. Quan les fulles de col ja estiguin cuites, les posarem ben planes en el marbre de la cuina, ben planes, i les reservarem un cop retallades amb un ganivet. Tot seguit, en una paella, amb un raig d'oli d'oliva, fregirem els porros tallats a quadrets menuts. I quan ja són ben fregits, hi afegirem el bacallà esqueixat i dessalat i picat molt petit, amb un ganivet, i mig cullerot de sofregit de tomàquet. I deixem que cogui tot plegat durant uns 5 minuts i ho reservarem en un bol de vidre gran. Seguidament afegirem les fulles de col en una a una i les omplirem amb el sofregit i el bacallà. I les omplirem com si fossin canelons. I les posarem de 3 en 3 en un plat. I ja ho tenim llest per servir a taula. Ja tenim una recepta feta i d'avui. La propera setmana, més patinadors i patinadors. Adéu-siau.
Hola, queridos patinadores, bienvenidos de nuevo a la sección de películas. Hoy hablaremos de uno de los documentales más desgarradores que se ha realizado en los últimos años, No Other Land. Este documental habla sobre la ocupación israelí en Cisjordania, sobre todo en el pueblo de Masafer Yatta, donde se llevaba a cabo el lento desahucio y destrucción por parte del ejército sionista, entre ellos hogares, colegios, etc. Había gente palestina que después de no tener casas se refugian en cuevas. La gente palestina va denunciando las acciones del ejército israelí y aún así el gobierno israelí nos engaña diciendo que apoyar a Palestina es antisemita. Ahora os contaré algo que estoy seguro de que os despertará. Criticar a Israel no es antisemita. Denunciar las acciones de Benjamín Netanyahu no es odiar a los judíos ni tampoco atacar al pueblo israelí. Israel es un Estado, los israelíes son sus ciudadanos y los judíos son una comunidad global y diversa. Lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial no podemos negarlo, ni tampoco el Holocausto, pero mezclarlo todo es falso y no es casual. Es una estrategia y cada vez que denunciamos bombardeos, matanzas y por supuesto la hambruna que está ocurriendo en Gaza, el sionismo, que se hace pasar por el judaísmo, nos etiqueta como antisemita. A pesar de que Netanyahu nos esté sofocando, todo el mundo está en contra del sionismo. Incluso algunos israelíes denuncian al gobierno de Netanyahu. En otras palabras, no quieren ser cómplices. Ahora hay países como España, Irlanda, Francia, Malta, Canadá, México, etc., así como el resto del mundo, excepto Estados Unidos por parte de Trump, reconocerá Palestina como Estado. Volviendo al documental, la película fue dirigida por 2 palestinos y 2 israelíes, Basel Adra, Amtam Bayal, Yuval Abraham y Rachel Sors. El documental ganó el Oscar al mejor documental. Esperemos que este documental cambie el sistema. Eso es todo, queridos patinadores. Aquí en Spatina l'Embrague se despide Imanol Sologestua.
Moltes gràcies per la teva opinió, Imanol. M'has demanat que punxem la cançó Palestina, d'en Lluís Jacques. Doncs aquí la tens.
El teu nom, una rosa. El teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estel a l'Orient. El teu nom, esperança. El teu nom, una espina. El teu nom, mirall precís que en reflecteix més enllà de les zones d'un mar que ens aveïna. Et cantem el pervindre, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Dels teus camps de pell bruna t'arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills els soterren quan encara somriuen, esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, que els ocells hi cantin el teu nom, que és coratge, el teu nom, Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme, colpejats pels que escarneixen llur passat. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunya la venjança del teu cor. Més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna, el teu nom és per vindre, el teu nom, Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, perquè els ocells hi cantin el teu nom, que és coratge, el teu nom, Palestina. Seran les teves ales d'un vol que l'hauràs lliure, el teu nom una rosa, el teu nom el coratge, el teu nom Palestina.
Aquest estiu ens patina l'embraguer tota cuca viu.
I amb en Jimmy tota puça viu.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà del grup de noies Girls School, sent el primer grup de rock dur format només per noies, als anys 80 a Anglaterra. Un grup força interessant d'escoltar, que ho van deixar a principis dels 90 i que el 2000 es van tornar a juntar amb més força que mai, amb molta energia i amb diversos àlbums gravats d'estudi en la seva trajectòria i algun àlbum en directe. I us deixo amb el seu tema Come On, Let's Go. Fins la propera, patinadores.
Come on, let's go, let go.
Molt bones patinadors i patinadores. Es presenta en Saúl amb la seva secció La millor música de tots els temps. Avui us convido a disfrutar d'una gran artista que ve des de l'arxipèlag de Cap Verd. Cap Verd és un estat sobirà insular de l'Àfrica, situat a l'oceà Atlàntic enfront de les costes del Senegal, que consta amb 10 illes. Cesària Évora ha sigut ambaixadora d'aquesta terra, portant la seva música a tots els indrets del món amb un gran èxit i cançons mítiques. La cançó que us donaré a conèixer avui es diu Solade. No existeix una paraula en concret per traduir aquesta expressió, que vol dir algo així com enyorança, melancolia i que probablement ve de soledat. Bé, aquesta cançó té una lletra ben senzilla que ens vol transmetre nostàlgia per la terra i els éssers estimats. I sense més que dir, us deixo que gaudiu d'aquesta magnífica cançó. Ah, per cert, la versió que podem escoltar és especial perquè hi ha un artista anomenat Bonga i que ha participat en aquest disc de col·laboracions que us recomano.
Si pot escrivim, t'escrivim. Si pot esquecem, t'esquecem. A te dir que no voltar. Si pot escrivim, t'escrivim. Si pot esquecem, t'esquecem. A te dir que no voltar. Saudade. 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 Saudade, 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 essa minha terra sanguínea. Saudade, 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 essa minha terra sanguínea.
Ens patina l'embrague.
Molt bones a tots i totes. Aquí en Jordi amb la secció de Heavy Metal, amb tots vosaltres una setmana més aquí ens patina l'embrague. El tema d'avui, Steelbound, pertany als finlandesos Battle Beast, que per cert trauran el seu setè àlbum d'estudi a l'octubre. La cançó és un himne sobre el poder de resistir les injustícies i el respecte que mereix cada persona. A vegades l'entorn pot no ser l'ideal, però podem i hem d'ajustar la nostra actitud constantment. Tracta de temes dolorosos, però al mateix temps, segons Nura Lohimo, la cantant, ens dona força per seguir lluitant. Aixequem-nos junts, diu la cantant. I ara, imparables com sempre, Battle Beast amb Steelbound. Unfold it, behold it, break the mold. Here we go. I'm
Hola, bones patinadores i patinadors. Avui us presento la cançó de Ray Charles, What I Say. La cançó és una obra mestra que combina soul, R&B i gospel. Publicada l'any 1959, va llançar Ray Charles i entrar a formar part de la música popular. El tema principal és la interacció del cantant amb la seva parella. És una relació íntima i apassionada i afegeix un toc d'humor mostrant el carisma i la confiança del cantant. No és només això una cançó d'amor i seducció, sinó que és també el testimoni del talent i la innovació de Ray Charles. La seva capacitat per barrejar gèneres musicals ha convertit la cançó en atemporal. I fins aquí la meva secció. Desitjo que us agradi aquesta cançó. Fins aviat.
Oh, play it, boy. What's that? What's that? What's that?
Ara.
Què tens, companya?
És que no sé on escoltar en Patina d'Embrague. Que em pots ajudar?
Ai, i tant, però... Que és molt fàcil. Només cal entrar al web de Fundació Drissa. Mira, mira, a l'apartat a través de les zones. I trobaràs el seu blog amb tots els enllaços a iVoox.
Ala, però si surten tots els programes.
Ho veus? Sí, i recorda que també ho pots escoltar a les ràdios amigues.
I quines són?
Mira, mira, en tenim moltes, pren nota. Ràdio Salrà, Ràdio 284 d'Hostalric, Girona FM, Ràdio Platja d'Aro, Ràdio Sarrià i Ràdio Vilafant, que emeten aquest programa en diferit. I a Ràdio Sal, cada setmana en directe.
Ostres, genial! Així ens donen ganes de patinar.
I tant!
Arribem al final del programa d'avui, d'Ens Patina l'Embrague. El proper dijous, la propera setmana, tindrem ja el format habitual amb un convidat o convidada aquí a l'estudi. Moltes gràcies a tot l'equip de ràdio que fa possible aquest programa cada setmana. A vosaltres, que ens seguiu i ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen, i fins la setmana vinent, perquè aquest estiu el passem amb tu, com diu CHC.
Aquest estiu el passo amb tu, 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 tu. No vull